Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme ja ha subministrat 21.000 primeres dosis del vaccí contra la Covid-19 des de l'1 de juny, moment en què es va posar en marxa. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que aquesta xifra, les instal·lacions no funcionen a ple rendiment. De fet, l'obertura dels 6 mòduls de vacunació dependrà de l'arribada de més dosis, com apunta la responsable de vacunació a la comarca, Susana Mesa.
Disposem de 4 mòduls que es podrien arribar a obrir fins a 6. I a les sales d'espera també tenim 6 sales d'espera, per poder recaptar tots aquests usuaris mentre estan esperant el quart d'hora després de la vacuna.
De moment, la previsió és que el vacunòdrom estigui obert fins al 30 de juny.
Polèmica a les xarxes socials pels tuits de les regidores Elia Soriano Costa i Francisca Maia acusant un grup de veïns de ser els esbirros de Marta Ferrés.
Les regidores republicanes van fer aquesta acusació arran de pancartes que acusaven la formació de no donar suport a la reobertura del consultori del Poble Nou. L'alcaldessa els ha demanat una rectificació immediata i en un comunicat la formació s'ha disculpat a qui s'hagi sentit ofès.
En cultura, l'Ambassat es tanca amb 4.500 assistents als concerts de l'Amfiteatre del Parc Catalunya.
Els organitzadors del Festival Independent del Vallès fan un bon balanç d'aquestes dades i ja pensen en l'edició del 2022, previstes pels dies 20 i 21 de maig.
I en esport, Sabadell engega una setmana en la qual ha de resoldre alguns interrogants.
D'entrada, el club ha de fer oficial la continuïtat del tècnic Antonio Hidalgo i el director esportiu José Manzanera. En una roda de premsa també se segueix treballant en una profunda renovació de la plantilla i s'espera que s'acomiadin més jugadors, com és el cas d'aquest cap de setmana d'Antonio Romero.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 32 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes després d'aquest cap de setmana en què s'ha arribat a pics estiuencs. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Dilluns amb temperatures altes de nou arreu del territori. Valors que al litoral podran arribar de nou fins als 32 o 33 graus, també a la zona del Pirineu i a la resta del país. Temperatures que se situaran entre els 32 i els 37 graus, tot i que a la zona de Ponent i també al Prepirineu Occidental localment podrem arribar fins als 38 o 39 graus. Avui una tarda dominada pel sol a bona part del país, amb algun núvol d'evolució diurna. Sobretot esperem que siguin més importants al Pirineu i també al Prepirineu, on també doncs, tindríem algun ruixat de caràcter local, precipitacions que podrien anar acompanyades de tempesta. De cara a demà mantindrem aquestes temperatures altes, tot i que baixaran una miqueta al centre de la jornada, i a la tarda també tindrem alguns ruixats a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a l'AP7, 3 quilòmetres a Santa Perpètua en sentit nord, arran d'un carril tallat per un accident. També aquest efecte es troba a la B30, on hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions a Cerdanyola en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès amb la C58 i un quilòmetre i mig més de retencions a Barberà, en aquest cas en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, congestió a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Sant Gervasi en els dos sentits. Més de 21.000 persones s'han vacunat contra la Covid-19 al vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme des de la seva posada en marxa l'1 de juny passat. Una xifra que anirà més a partir d'aquesta setmana, quan el personal del recinte administrarà fins a 4.500 dosis diàries. Tot i això, el centre de vacunació massiva encara no ha arribat a la seva capacitat màxima de 6.000 vacunes al dia.
A dia d'avui hi ha 4 mòduls de vacunació oberts i en queden 2 de tancats per quan arribin més dosis del vaccí contra el coronavirus. Tot i això, el ritme de vacunació és bo i aquest dilluns arribarà a un nou pic màxim d'injeccions administrades. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio Susana Mesa, responsable de vacunació contra la Covid-19 al Vallès Occidental.
Esperem que sigui al mes un augment de volum, però dependrà una miqueta de les vacunes. Ojalà que comencem doncs, com avui 4.000, 4.500 fins a arribar als 5.000 que tindríem previstos aquí en el pavelló.
En aquests moments ja ha començat la vacunació de la franja entre els 40 i els 45, per la qual encara hi ha molta demanda de cites. A mesura que avanci la immunització d'aquest col·lectiu anirà baixant l'edat de vacunació, tal com ha confirmat.
Previsiblement, en funció una miqueta de la vacunació dels 40-45, que és la majoritària ara, que es va, si veiem que ja no es van omplir l'oferta i tenim molta població en tant per cent, segurament anirem baixant franja d'edat, però això està una mica per determinar.
El vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme Sant Oleguer estarà obert fins al 30 de juny, un temps que el Departament de Salut podria ampliar si és necessari.
Quanta gent s'ha vacunat fins ara contra la Covid-19? Quines són les franges més protegides? Ho repassem a continuació. Persones vacunades a Sabadell.
95.903 ciutadans han rebut almenys una dosi del vaccí, mentre que 54.540 ja tenen la pauta completa. Això vol dir que el 25% dels sabadellencs ja ha completat el procés d'immunització contra el coronavirus.
Les persones de 80 anys o més, les més protegides.
Un 93% del col·lectiu ha completat el procés de vacunació, pel 91% de la franja entre els 70 i els 79 anys.
Dels 70 anys en avall, el percentatge de les persones amb la pauta completa baixa considerablement.
Així és, fins al 36% en el cas de la franja dels 50 als 59 anys, un percentatge encara més baix en la franja anterior, dels 60 als 65, que és del 10%, mentre que dels 66 al 69, només 8 de cada 100 ciutadans tenen la pauta completa.
La vacunació avança mentre el virus retrocedeix.
Avui el risc de rebrot a la ciutat ha baixat als 57 punts. També ha caigut la velocitat de transmissió al 0,84, així com la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 67 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, a Sabadell s'han declarat 19.507 casos positius de coronavirus i 561 morts.
I la millora de la situació epidemiològica ha permès flexibilitzar el règim de visita del Taulí.
A partir d'avui és permès que un visitant acompanyi els pacients hospitalitzats sense limitació horària. La mesura, però, no afecta la unitat d'urgències, on continuaran prohibides les visites per garantir la seguretat de les persones ateses.
I encara relacionat amb la pandèmia, l'oci nocturn sabadellenc accepta, amb crítiques, això sí, el protocol que hauria dissenyat el Procicat per permetre la seva reobertura. En principi, podran recuperar l'activitat d'aquí una setmana, el 21 de juny.
Però només podran obrir fins a 3:45 de la matinada i amb aforament del 50%. Des del local Sabadevidú, Antònia Penya considera que és un percentatge massa baix per un dels sectors més castigats per la pandèmia.
És una misèria, eh? El bar està buit amb 40 persones, però molt buit. Pues imagina, o sigui, doncs, agafar un cambrer o dos, que també els treure de l'ERTE, però a mitja jornada, amb la qual cosa, bueno, res, i jo, i no sé què farem, però, bueno, només serà que començarem a ingressar, però és difícil, és molt poc i és injust, perquè és el sector que més ha patit, i ara, quan obrim en les mateixes condicions d'un mar musical que està treballant. Més o menys, pitjor o millor, però estan treballant.
Els clients podran ballar a la pista amb mascareta, però hauran de consumir les begudes asseguts. Aquestes condicions van ser filtrades per la patronal i encara han de rebre la confirmació oficial per part del Procicat.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Minut de silenci aquest migdia contra la violència masclista. Una vintena de representants i treballadors municipals s'han sumat a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis arran dels casos registrats aquesta setmana.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, assegura que amb la concentració es vol donar un missatge molt clar a les víctimes de la violència masclista.
Que no estan soles, que tenen el seu ajuntament al seu costat i nosaltres des d'aquí també fem una crida a aquelles dones que encara no s'atreveixen, que siguin valentes, que facin un pas endavant, perquè la millor manera de que aconseguir doncs, que elles estiguin bé, que la seva família estigui bé, és si poden tenir l'ajuda de tothom i en aquest cas la primera ajuda que han de tenir és de la seva institució més propera i en aquest cas és l'Ajuntament de Sabadell. També és veritat que nosaltres estem fent un treball conjunt amb la Diputació de Barcelona, amb la Generalitat de Catalunya, perquè en aquest cas hem de sumar totes les institucions per fer front i acabar d'una vegada per totes amb aquesta xacra que és la violència masclista.
Des de l'Ajuntament asseguren que estan posant tots els recursos per prevenir els casos de violència masclista, com la col·locació de punts liles i l'ampliació de personal al SIAT i al SAI.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya necessitaria 1 miler de donacions diàries per garantir les reserves d'aquest fluid durant l'estiu, moment en què acostumen a baixar les donacions.
A més, aquest any ha crescut la necessitat de sang un 15% respecte dels anteriors, arran de la represa d'activitat quirúrgica als hospitals després de la pandèmia. Així ho ha destacat el president de l'entitat, el sabadellenc Francesc Gòdia, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Estem en un d'aquests moments en els que les nostres reserves ens baixen i, per tant, ens toca demanar als donants que s'activin, eh? I això ens passa habitualment, eh? Sempre normalment fem una crida, sol ser abans de l'estiu, perquè durant l'estiu les donacions afluixen una mica, sempre ens passa després de Nadal, i després de Nadal fem una marató precisament per tornar a reactivar aquest tema, però en realitat de sang mai hi ha hagut una carència en els hospitals.
En paral·lel amb les campanyes per arribar més donants, Godi ha destacat la necessitat d'anar més enllà i treballar perquè el banc de sang sigui agent indispensable en l'impuls de la teràpia cel·lular o les immunoteràpies utilitzades en pacients de càncer.
Notícies vespre.
La Junta de Govern ha adjudicat les obres de pacificació del carrer Indústria i ha aprovat inicialment la construcció d'un nou skatepark al Parc Catalunya. Són dos dels 8 projectes que avui s'han tirat endavant per un valor superior als 5 milions d'euros.
Les obres per transformar el primer tram del carrer Indústria en una zona de prioritat per vianants començaran abans de l'estiu i acabaran el 2022. S'instal·larà nou mobiliari urbà i zones verdes. Mentre durin les obres, no es modificarà el trànsit dels carrers adjacents, ho explica l'alcaldessa Marta Farrés.
En principi no preveiem masses problemes ni al carrer Sant Joan ni al voltant, perquè com sabeu és un carrer, diguem que des d'aquest punt de vista té poc trànsit. Vam fer un estudi, no, Andreu, de trànsit abans de presentar el projecte i per tant, diguem, no és un tema que d'entrada ens preocupi massa, que es pot derivar fàcilment al trànsit d'aquest espai, no, més enllà dels veïns i veïnes, que òbviament els se'ls haurà de garantir els que tenen iguals, doncs, accés, però no preveiem més problemes.
A l'skatepark s'invertiran 200.000 euros per renovar el paviment i les estructures actuals. Es tornaran a posar els elements que s'havien retirat per motius de seguretat i se n'instal·laran de nous.
És un projecte, doncs, que farà possible que hi puguin participar gent que vagi amb skates, amb patins, amb patinets, amb bicicleta. També hi haurà espais per diferents edats. Com deia el Jesús, hi haurà un paviment de formigó sobre el que ara, doncs, sobre el que hi ha ara, i també, doncs, es col·locaran diferents elements per poder dur a terme, doncs, la seva activitat.
La resta de projectes que avui s'han aprovat van en la línia de millorar l'espai públic. S'inclou la pacificació dels carrers Goya, Conxa, Espina o Caucas, també la renovació de ferms i voreres, el camí escolar de l'escola Pau Casals o la reposició de cablejat elèctric robat.
Polèmica per uns tuits de dues regidores d'Esquerra on qualificaven d'esbirros veïns de la ciutat. En el missatge publicat per Elia Soriano Costa i Francisca Maia també es criticaven unes pancartes on s'acusava la seva formació de no donar suport a la reobertura del consultori de Poblenou o al pavelló dels Marinals.
Arran d'aquests missatges, l'alcaldessa ha convocat una junta de portaveus on s'ha donat 48 hores als republicans perquè rectifiquin, ho explica el portaveu de govern Pol Gibert.
D'aquestes manifestacions, diferents portaveus, al igual que també les relacions sense veïns i ciutadans anònims, diguem, es van fer arribar el seu malestar, evidentment, pel que tracta que s'ha de fer per part d'Esquerra Republicana, i es va, diguem, articular una resposta de part de la FAP, que van proposar als municipals, doncs, fer una declaració, doncs, de condemna, en aquest cas, d'aquestes dues regidors i els seus texts. Avui s'ha convocat junta de portaveus amb una moció de condemna amb aquestes dues regidores, però serem a Esquerra Republicana l'opció que en 48 hores, doncs, emeti un comunicat de ratificació i disculpa pública davant d'aquesta gent que s'ha sentit, evidentment, ofesa.
La resposta d'Esquerra ha arribat en forma de comunicat, on asseguren que no pretenien agreujar ningú i demanen disculpes a qui s'hagi sentit ofès. De totes maneres, han atacat el govern socialista i el president de la FAPS, Manuel Navas. Elia Seriana Costa és la portaveu adjunta.
El que volem fer evident és que s'està polititzant la presidència de la FAP per part, sobretot, del PSC. Ens estem trobant en que el seu president, que no representa la pluralitat dels veïns de la ciutat del Sabadellenc, que el que està fent és fent mal aquesta federació de veïns, fa servir aquesta eina per intentar reprovar les regidores d'Esquerra Republicana.
Alhora han aprofitat per preguntar si totes les entitats poden demanar que l'alcaldessa convoqui una junta de portaveus extraordinària quan se sentin agreujades per piulades dels regidors del consistori.
Un minut per un quart de vuit, s'estanca la població de Sabadell. Segons les últimes xifres del padró municipal, a 1 de gener del 2021, la ciutat tenia 216.337 habitants, una xifra lleugerament inferior a la de l'any 2020. Entre les principals causes d'aquest canvi de tendència s'apunta un augment de la mortalitat provocada per la pandèmia de Covid-19 i les restriccions en mobilitat. Repassem algunes de les dades al padró. La ciutat ha perdut en xifres absolutes 174 habitants.
Un descens que, si mirem l'última dècada, segueix sent més petit que el 2013 i el 2014. En aquells anys, després de la crisi bancària i financera de 2008, la ciutat va perdre 426 i 215 habitants en un any natural.
La Covid ha alterat el saldo natural de la població.
L'any passat va ser de menys de 561. No hi ha cap districte amb saldo positiu i només 6 barris presenten més naixements que defuncions. Ara bé, el nombre de ciutadans estrangers assoleix un nou màxim, 29.040. Representen el 13,4% del total.
8.600 canvis de residència a la ciutat, la majoria altes o baixes, amb altres poblacions catalanes.
I 10.332 casos de mobilitat interna, un 15% més baixa que l'any anterior. El centre és el sector de la ciutat més atractiu i on arriba més gent per establir-s'hi, seguit de la Creu de Barberà i Can Uriac.
Avui s'ha presentat el mapa d'orientació laboral i borses de treball de Sabadell. Es tracta d'un nou instrument de l'Ajuntament per facilitar a les persones en recerca de feina localitzar aquelles entitats locals que poden acompanyar-les en el procés d'orientació professional o d'accés al mercat de treball.
Aquestes entitats fan d'intermediàries entre empreses que cerquen personal i individus que volen trobar feina. La inscripció a les borses de treball permet ampliar el ventall d'opcions per trobar feina. Montse González, tinenta d'alcaldessa de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, n'assenyala l'objectiu.
Integrar per primera vegada en un únic espai la informació dels recursos existents a la ciutat en aquest àmbit. Creiem que hi ha moltes entitats, tant públiques com privades, que donen aquest servei gratuït i aquestes són les entitats i empreses que hem posat en aquest mapa. I com deia, amb això el que volem és donar visibilitat a aquestes entitats dedicades a aquest àmbit i ajudar a tothom a obtenir una informació ben clara i ben organitzada i trobar-ho tot en un mateix web per facilitar-ho.
El portal es troba disponible a sabadelltreball.cat/mapa i es va actualitzant contínuament. Les 25 entitats que l'integren són gremis i associacions empresarials, agències de col·locació i serveis públics que gestionen ofertes de feina i disposen de borsa de treball. Ara mateix hi ha penjades 119 ofertes. Aquesta iniciativa se situa en el marc del Sabadell Pla Covid-19, mesures per superar la crisi.
L'Associació de Defensa Forestal i els bombers controlen un foc a Torre Romeu.
S'han cremat 2,5 hectàrees, motiu pel qual l'helicòpter dels bombers ha anat a carregar aigua a la bassa per col·laborar en l'extinció. Ara mateix ja es troba en fase de remat.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació pel llançament de focs artificials en una terrassa d'un bar del centre de Sabadell la nit de diumenge.
Els fets van passar poc després de la mitjanit al passeig de la plaça Major, quan un grup de joves va llançar petards en aquest concorregut punt de la ciutat. Diverses trucades van alertar la policia d'un llançament pirotècnic que havia causat lesions de caràcter lleu a les persones que es trobaven a les terrasses, motiu pel qual es va iniciar una cerca dels presumptes autors a partir de la descripció dels testimonis. A 3:15 de la nit, la policia va trobar un home de 27 anys amb dues bateries de focs artificials, motiu pel qual se'l va identificar. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 unitats dels Mossos d'Esquadra que mantenen la investigació oberta pel que es podria tractar d'un acte vandàlic i un de la policia municipal. Els ferits van ser-ho de caràcter lleu.
L'aeroport de Sabadell augmenta un 14,5% les operacions durant el mes de maig en comparació amb el mateix mes del 2019 abans de la pandèmia.
Segons dades facilitades avui per AENA, es va registrar 5.303, convertint-se en el segon aeroport no comercial en nombre d'operacions, només per darrere del de Madrid Cuatro Vientos, que tenia 6.910.
L'embassat pandèmic aconsegueix reunir 4.500 persones a l'amfiteatre del Parc Catalunya. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. De dijous a diumenge han programat Manel, Sidoní, Rigoberta Bandini o Maria Arnal i Marcel Vagès, entre d'altres.
4 dies de concerts que ens han apropat una mica més a la normalitat. L'organització ha fet un esforç extraordinari per portar el festival a l'amfiteatre del Parc Catalunya, on s'han seguit totes les mesures de seguretat convenients. La valoració del director Arnau Solsona és bona.
Si sembla, i en algunes coses, potser fins i tot ens ha posat el nivell més alt que els formats clàssics o antics. Sens dubte ha sigut un aprenentatge molt intens i ens ha exigit moltíssim aquest any 2020-2021. El Covid ens ho ha posat així, però crec que hem aprovat, si més no, l'examen.
Les entrades per l'edició 2022 del festival ja estan a la venda. Seran el 20 i el 21 de maig i ja hi ha dos grups confirmats, la Dani i la Villa Russa, però buscaran més noms de primer nivell.
Intentarem tenir grups internacionals. No sé com estarà el seu calendari. Evidentment, l'Ambassat sempre mira amb noms del moment, avantguardistes, i Arlo Parks hagués sigut un luxe. No sé com serà el tauler d'escacs l'any que ve. Ho intentarem.
El que també s'haurà de confirmar és on se celebrarà l'edició 2022 del festival, i és que l'Ambassat ja ha viscut 5 emplaçaments diferents. Hi.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Com a pallassa d'hospital prometo, dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es mostra partidari que la mascareta deixi de ser obligatòria a l'exterior, una decisió que depèn, això sí, del govern espanyol.
Per Argimon, anar sol pel carrer amb grup bombolla o en grups petits sense mascareta no suposaria un risc de contagi amb les dades epidemiològiques actuals.
Les institucions de la Unió Europea han signat avui el reglament del certificat Covid-19.
Amb aquesta signatura es posa a punt final el procés legislatiu per fer possible el passaport sanitari, que tindrà una durada de 12 mesos. L'objectiu del document de viatge és facilitar la circulació segura i lliure a l'interior de la Unió Europea durant la pandèmia. La idea és que amb el passaport Covid les autoritats aixequin les quarantenes als viatgers, però els països poden reimposar controls en funció de la situació epidemiològica.
El govern espanyol recorrerà al Tribunal Constitucional la llei catalana de l'habitatge, però no en demanarà la suspensió de forma automàtica.
Així ho ha confirmat avui el ministre de Transports i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. Per ell és impossible no recórrer amb un informe del Consell de Garanties Estatutàries tan negatiu, però considera un gest important no reclamar la suspensió de la norma. D'aquesta manera, la llei es mantindrà en vigor mentre no arriba una resolució.
L'Audiència de Barcelona ha obert noves diligències per investigar si el tret de la bola de goma que va rebre Roger Espanyol l'1 d'octubre, que li va treure un ull, va ser intencionat.
El tribunal considera que des d'un punt de vista estrictament processal no s'ha d'excloure la qualificació d'un delicte de lesions doloses. D'aquesta forma, l'Audiència admet a tràmit els recursos presentats per Òmnium Cultural i el seu vicepresident Marcel Mauri, després que el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona descartés que l'impacte fos intencionat o imprudent i no convertís la causa judicial en un procés de sumari.
Moment pels esports. Comença una setmana al Centre d'Esports Sabadell on s'haurien de tancar algunes de les carpetes obertes. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
D'entrada, sense anar més lluny, la confirmació oficial de la continuïtat del tècnic Antonio Hidalgo i també del director esportiu José Manzanera.
El club encara té pendent una roda de premsa centrada en la parcel·la esportiva que tot apunta que podria ser aquesta mateixa setmana. Falta veure també qui apuntala l'estructura com a mà dreta de Manzanera. Pel que fa a la plantilla, s'espera una renovació profunda perquè a la nova primera ref només hi haurà 17 fitxes sènior, una com a mínim hauria d'anar destinada a la porteria, on de moment ha transcendit el nom de Limones, fins ara al Mirandés, tot i que la nòmina de candidats és àmplia. També s'ha de resoldre la tibantor entre el club i el govern municipal. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, aquesta mateixa tarda hi ha hagut una reunió entre totes dues parts per apropar postures.
I mentre no arriben els reforços, es van succeint en aquest cas les sortides de jugadors que acabaran contracte el 30 de juny i que no renovaran.
És el cas, per exemple, d'Ian Mackay, un cop confirmat el seu fitxatge pel Deportivo de la Corunya. El porter gallec, en una entrevista vista. El club ha assegurat que l'únic motiu ha estat el fet de tornar a casa.
Es cierto que al final me voy de un equipo donde tengo todo el cariño de todo el mundo. Mentiría si dijera lo contrario. Cuando voy a llevar las niñas al colegio, cuando voy por la calle, en el estadio, en todos sitios, la gente me muestra en todo momento gestos de cariño y todo eso, y yo solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente. Lo que pasa que al final pues me voy a jugar al equipo que me vio nacer.
El seu fitxatge pel Depor era un secret a veus. Mackay tanca una etapa de 2 anys on ha estat un dels més destacats, tant en l'any de l'ascens com en el del descens, i també s'ha mostrat especialment agraït amb l'afició sabadellenca.
Supongo que habrá gente que estará enfadada, que no entenderá, que es normal, lo puedo entender. A esa gente decirle, pues bueno, lo siento mucho por no haber conseguido el objetivo de quedarnos en segunda división y haberme ido, pues por lo menos cumpliendo el objetivo de dejarlos en segunda división, que creo que es lo que se merecen. Y sobre todo, gracias. Es la palabra en grande con mayúsculas que tengo que decirle a toda la afición porque se han portado conmigo desde que llegué espectacular. Ya te digo que es que me siento súper querido, súper valorado. No puedo decir nada malo de la afición en lo personal.
Tampoc hi serà la temporada que ve Antonio Romero. L'andalús s'ha acomiadat dels arlequinats en els darrers dies, en el seu cas a través d'un comunicat a les xarxes socials. A diferència de Mackay, els 2 anys a Sabadell, el migcampista sevillà, han estat més discrets i molt marcats per una lesió de gravetat.
El Sabadell femení ha posat punt final a la temporada preferent, guanyant per 0-3 al camp del Pubilla Casas. Un triomf, no obstant això, que tot apunta que no servirà perquè les arlequinades acabin salvant la categoria.
De moment, les de Raül Raposo són tretzenes amb 17 punts i la previsió és que baixin 6 equips just al tall que marca el centre d'esports. Tot i això, encara podrien caure una posició més, ja que l'Enfaf andorrà ha de recuperar el partit pendent contra el CUE, el Verdú Vall del Corb. Això complicaria les opcions de beneficiar-se de possibles renúncies o compensacions. Raposo ja dona per fet el descens, però elogia el paper de les seves.
Per mi la valoració de la temporada és bona. Sí que és veritat que no ens ha donat per salvar-nos, però al final sabíem d'on partíem, de les possibilitats que teníem com a plantilla i hem sumat més punts del que ningú esperava. Per tant, s'ha d'aprovar la plantilla, seguríssim.
Ahir a l'Hospitalet el Sabadell femení va acomiadar el curs amb un doblet de Desi Zambrano, que acabarà com a pitxitxi amb 20 gols, i una diana més d'Anna Bové. A més, Jamie, jugadora de camp, va haver d'actuar com a portera.
En handbol, l'Aleix Gómez s'ha proclamat campió d'Europa amb el Barcelona. A la final disputada ahir a Colònia, l'extrem dret sabadellenc va tenir un paper fonamental en la golejada de l'equip blaugrana per 36-23 a l'Alborg danès.
El jugador format a l'Uar Gràcia va ser el màxim golejador amb 9 dianes, 19 en total, comptant també la semifinal contra el Nantes francès. Gómez, de fet, ha acabat ocupant un lloc a l'equip ideal i ha estat el quart jugador amb més gols anotats durant la competició, un total de 92. Aquesta és la seva primera Champions sent membre del primer equip culer. A l'anterior, l'any 2015, tot just acabava d'estrenar-se amb la primera plantilla i no va anar convocat. En total, la secció d'handbol del Barça ja suma 10 Copes d'Europa.
Ona Carbonell viurà a Tòquio la seva tercera experiència olímpica. La nedadora artística del Club Natació Sabadell ha aconseguit amb la selecció espanyola el bitllet per als Jocs per equips.
El preolímpic disputat a la piscina Sant Jordi de Barcelona, Itàlia, Espanya i Grècia van aconseguir per aquest ordre la classificació. En el cas de Carbonell arriba tot just uns mesos després d'haver estat mare per primera vegada. La barcelonina subratlla els entrebancs que han patit abans de tenir el bitllet olímpic a la butxaca.
Estem molt contentes perquè crec que hem anat molt bé. La Maio està contenta, que era l'objectiu. Ha costat molt classificar-nos, primer pel coronavirus un any més tard, però després perquè aquest any ens han cancel·lat el preolímpic 3 vegades. Portem tot l'any confinades per no agafar el virus i poder competir, poder agafar aquest bitllet a Tòquio. Per tant, ha sigut un any molt difícil en totes les circumstàncies i per fi pues, ja tenim aquest bitllet per Tòquio.
El preolímpic coincidia amb la superfinal de les sèries mundials on Emma García va cloure la temporada. Ho va fer amb una doble medalla a les rutines mixtes.
Unes especialitats que no són olímpiques, amb la qual cosa el duet de la sabadellenca Pau Ribas ha tancat el curs amb la plata a la rutina tècnica i el bronze a la lliure. La nedadora del Sabadell reconeix que haver acabat a casa ha estat un plus.
Estem supercontents d'haver pogut donar-ho tot aquesta temporada, haver pogut competir i, com no, haver pogut acabar amb l'última competició a casa, sentint de manera una mica més distant, però bueno, el caliu, l'escalfreta, l'energia d'estar aquí, de tota la gent que ens estima, que està a prop, i realment la competició ha anat molt bé.
De cara a l'any vinent, García i Ribas prepararan una nova coreografia per la rutina tècnica pensant en el Mundial.
I sense sortir de l'aigua, debut amb àmplia victòria de la selecció espanyola femenina de waterpolo a la superfinal de la Lliga Mundial.
20-11 han guanyat les de Mikioka al Kazakhstan, la ventafocs del grup. Dues jugadores de l'Astralpool, Judit Forca i Irene González, han fet dos gols cadascuna. La portera Laura Ester només ha jugat una part i la boia Maika García ha descansat. Demà, un quart de vuit, segon partit contra l'anfitriona, Grècia, i dimecres, l'últim de la fase de grups contra els Estats Units. A l'altre grup hi ha Hongria, Rússia, el Canadà i el Japó.
I David de la Cruz s'ha quedat a les portes de guanyar el mallot de la muntanya del Tour de Suïssa.
El ciclista sabadellenc liderava aquesta classificació, però del triple empat a 29 punts amb Michael Woods i l'aragonès Sergio Samitier en va sortir beneficiat el canadenc, ja que va ser el primer a coronar l'últim port, el Gothard Pass de categoria especial. De la Cruz, que va estar prop de guanyar l'etapa del divendres, ha acabat 66è, la ronda helvètica, que s'ha endut l'equatorià de l'Ineos Richard Carapaz. A falta de confirmació oficial, la pròxima cita del Despronceda hauria de ser el Tour de França, que comença d'aquí a 12 dies a Brest.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 14 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a dos quarts de 9 arriba el Generació BCO i a dos quarts de 10 el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.